Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El nou ministre de Cultura, Ernest Urtasun, situa com una de les seves prioritats vetllar per la plurinacionalitat i també per la defensa dels drets lingüístics dels catalans. Així ho ha dit des de la seu de Catalunya en Comú Podem just abans que comencés l'executiva del partit. Marxem cap allà on hi tenim la Judit Caselles. Judit, bon dia.
Bon dia, Urtasun es compromet a fer polítiques a favor del català i de la cultura catalana i també de la resta de llengües i cultures de l'Estat perquè vol fer valdre la riquesa plurinacional d'Espanya. El nou ministre ho ha dit just abans que comencés la reunió de la direcció dels comuns on també hi era Jordi Martí, que abandona l'Ajuntament de Barcelona per ser la seva mà dreta.
Com a ferms defensors que som de la pluralitat, de la plurinacionalitat, de les llengües, de la defensa dels drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, volem també que aquest ministeri sigui la gran casa de l'avenç en matèria de pluralitat lingüística i cultural d'Espanya, que és ha sigut sempre un dels grans reptes i les grans prioritats dels comuns. No?
Urtasun també ha destacat la importància d'ostentar un ministeri com el de Cultura per poder defensar la llibertat d'expressió i combatre els discursos d'odi, sobretot després que algunes comunitats autònomes presidides pel Partit Popular i Vox hagin censurat obres de teatre i publicacions com Cavall Fort i Enderroc a la Comunitat Valenciana.
Moltes gràcies, Judit. I a Madrid, Esquerra Republicana, Bildu i BNG han registrat al Congrés dels Diputats fa poca estona una sol·licitud per crear una comissió d'investigació sobre el Catalan Gate i l'ús del programa israelià Pegasus per espiar polítics, periodistes, advocats i també activistes catalans i bascos. Els republicans volen dirimir la implicació de l'Estat en aquest assumpte que afecta noms com l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, o els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont. La creació de la comissió té l'aval del PSOE, ja que va ser un dels acords a canvi que els partits ajudessin els socialistes a tenir majoria a la mesa del Congrés i fer que Francina Armengol fos presidenta de la cambra. I avui hem sabut d'altres qüestions que fins ara el coordinador del Pla de Rodalies 2020-2030, Pere Macias, serà finalment el comissionat del govern pel traspàs de Rodalies a la Generalitat. A principis d'aquesta setmana ja el president aragonès va anunciar que aviat es coneixeria el nom de l'encarregat de concretar amb el govern espanyol el traspàs, inclòs l'acord entre PSOE i Esquerra, les negociacions per investir Pedro Sánchez. Aragonès va comentar que es tracta d'una gran operació de país i que, per tant, calia sumar-hi molta gent. I una darrera informació abans de l'actualitat esportiva: augmenten un 10% les denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella respecte de les dades del 2022. Segons els Mossos d'Esquadra, fins al 31 d'octubre, 13 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella i una ha estat assassinada en l'àmbit familiar. Cap d'elles tenia vigent una mesura judicial ni tampoc policial de protecció. 9 d'aquests casos, a més, l'entorn familiar sabia que hi havia un conflicte o violència en la relació. El trencament de condemna ha incrementat un 17% respecte de l'any passat. De fet, és un dels delictes amb més reincidència. Segons els Mossos, actualment hi ha 80 mesures de control telemàtiques acordades judicialment agressors. És un mecanisme que permet saber a la policia si hi ha hagut un incompliment de la mesura acordada. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. Recordem que és un número gratuït i confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any. Les 12 i 5 minuts, cop d'ull a l'actualitat esportiva. Comencem parlant d'handbol perquè el Barça juga avui una nova jornada de Champions. Els blaugranes reben a 9:45 al Palau Blaugrana el Wisla polonès. Ara mateix el Barça compta amb 12 punts al capdavant del grup B, empatat amb el Veszprém. L'equip de Carlos Ortega suma 6 victòries i una derrota, per la qual cosa necessita guanyar el Palau per seguir el primer lloc de la classificació. El pilot blaugrana Luis Frade avisa del nivell del rival.
Sí, va a ser un impacto muy duro. Es un equipo que trabaja bastante bien, muy agresivo en defensa, toma su tiempo en ataque y nos planta cara siempre. Es una mezcla de jugadores experientes con jugadores más jóvenes y que tiene un muy buen equipo.
I avui també juga el Barça de bàsquet. Els de Roger Grimau visiten la pista de Maccabi de Tel Aviv en desena jornada d'Eurolliga. El partit serà a les 8 del vespre. I en tenis, el número 1 del món, Novak Djokovic, estrena avui a les finals de la Copa Davis, que en aquest cas es disputen a Màlaga. El serbi s'enfronta als quarts de final contra el Regne Unit. Això serà a partir de les 4 de la tarda. El número 1 del tenis mundial arriba al partit després de la seva brillant victòria a les finals ATP i amb la idea de tancar una temporada de somni, guanyant el segon títol per a Sèrbia en la història de la Davis. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de la una del migdia. Nosaltres us deixem amb la caravana. De seguida, Joan Trias continua la conversa amb la periodista i escriptora Sílvia Soler i el seu nou llibre, Estimada Gris.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Vinga, va, 8 minuts i mig que passen de les 12 del migdia. Seguim parlant amb Sílvia Soler i el seu darrer llibre, Estimada Gris, publicat per Univers, una novel·la que ens parla de memòria, d'orígens, de llegat familiar, d'identitat, i ens fa viatjar als paisatges que va pintar Salvador Dalí. De seguida parlem de la figura de Dalí, que també m'interessa molt. Però, en definitiva, ens parla molt de memòria, també, un llibre com aquest. Sílvia, som un país desmemoriat?
Mira, fa poc han estrenat als cinemes, que aprofito per fer publicitat i us la recomano, una pel·lícula que es diu El mestre que va prometre al mar.
Preciosa.
És però preciosa.
És el que fa l'Auqué amb aquesta pel·lícula, sí. No té nom.
Mira, si no li donen el Goya, m'enfadaré
molt. Sisplau.
Sí. No, és meravellosa. I parla de la memòria històrica, no? I parla de com, damunt de la repressió del franquisme, després de la guerra, va caure un silenci brutal derivat de la por de la gent, per descomptat, no? I que ningú més va parlar d'aquest mestre que va ser represaliat. Doncs com això amb tot, és un país que hem estat educats i hem heretat aquesta cosa dels nostres avis i dels nostres pares de més val que no en parlem, de la guerra més val que no en parlem, i del que va passar després més val que no en parlem, i no en parlem per no barallar-nos, i això ens ha marcat. Per tant, jo crec que és veritat que ara ja fa anys que que la memòria històrica es reivindica, però jo crec que ho hem de fer més encara. I que amb aquesta novel·la, entre moltes altres coses, el que volia explicar és que, fixa't, la Grisa és la tercera generació de l'exili i encara en pateix o en viu les conseqüències. És a dir, que les coses que van passar no es van acabar quan es va acabar la repressió o el franquisme. Es va allargant perquè l'avi de la Grisa en va haver d'anar. Per tant, tota la història de la seva família i dels seus descendents ha canviat. Per tant, encara hi som.
Hola, Sílvia.
Hola,
sóc clar, em colo
hola,
perquè si em fas entrar, llavors sí, home, és molt difícil que jo no vulgui ficar la meva cullerada de sopa.
Tira milles.
A veure, no, que això que m'has dit, que m'ha semblat interessantíssim, bueno, evidentment, però ara has dit, d'això millor que no en parlem, et refereixes a la Guerra Civil, jo ara no sé per què estic notant el mateix amb el procés d'independència.
I tant,
I per tant, estem generant ara unes generacions futures que viuran amb aquest tabú.
Perquè
molts, després del que vam, hi vam deixar la pell i que ens hi vam significar d'una manera molt clara i ens va afectar a nivells familiars, d'amistats i de feina.
Sí, i tant.
Perquè laboralment vam estar... Doncs, alguns van patir alguna conseqüència.
Sí, tu vas fer els famosos sopes grocs.
Per exemple, i per tant doncs, ho vaig viure molt intensament, el boicot i la represàlia laboral, doncs...
Ja estic totalment d'acord, totalment. Però fixa't tu, això a mi...
Dic, no cal que en parlem més.
Ah, m'ha fet rumiar molt, perquè penso, nosaltres, que jo, almenys jo, n'he patit unes conseqüències molt limitades, perquè no m'ha passat res, diguéssim, més enllà de veure patir gent que estimo molt a la presó, etcètera, etcètera, tot això sí, però a mi m'ha afectat d'una manera tangencial, i tot i així, no me'n queden gaires ganes de parlar-ne.
Clar.
Faig aquesta reacció de dir, bueno, no parlem més, jo que vaig passar 3 anys que qualsevol dinar, sopar, s'acabava parlant el mateix.
Clar.
Doncs imagina't si has patit una guerra i has perdut...
Ara.
Has matat gent que t'estima,
sí.
No en tenien ganes. Jo les meves àvies, sobretot, les recordo amb aquesta actitud de dir, per favor, no en parlem més, no vull sentir-ne parlar d'això. Això és el que hem fet, això és el que ens ha passat i, per tant, ho hem d'anar corregint.
Això m'interessa molt, perquè...
No, però vull dir que es repeteixen una mica.
Exacte, repeteixen patrons amb altres circumstàncies.
Amb altres circumstàncies i amb altres...
Això m'interessa molt, i torno cap al passat, perquè jo crec, Sílvia, com deies, que venim d'una generació d'avis i àvies que els que volien explicaven una mica, els que no callaven més, però en definitiva eren com molt testimonis directes d'allò que va passar, i això s'està acabant. Això que acaba d'avis d'aquests en queden menys. En aquest sentit, també, aquella memòria o desmemòria que et preguntava abans es va desdibuixant?
Sí, home, clar, és inevitable. A veure, la gent de la meva generació, per exemple, el meu germà és historiador, per tant, la història li interessa moltíssim. I ell tenia, jo què sé, 18 anys o 20 quan van morir les meves àvies, no? Doncs ell l'he sentit 10.000 vegades. Per què no les vaig interrogar més? Per què no els hi vaig preguntar més coses? Però entre que ell era jove i que les meves àvies no tenien ganes de parlar-ne, doncs no va haver-hi gaire transmissió, no? N'hi ha hagut, perquè hi ha coses que queden. Aquí mateix a la novel·la hi ha una història familiar que és certa i que té relació amb la guerra, d'alguna manera, no? Però és veritat que ho anem perdent, és veritat. I mira, justament demà passat publicaré un article a l'Ara que parlo d'unes cintes de pel·lícula sobre Cambrils l'any 39 o 29, ara no me'n recordo, que les va trobar una persona en un contenidor d'escombraries.
Boníssim.
I llavors les va portar a la Filmoteca i s'han recobrat unes imatges de gent en moviment a la platja de Cambrils que no n'hi havia, perquè, doncs, vol dir no només que estem perdent la memòria, sinó que és que l'estem menyspreant, perquè llançar a l'escombraria... Sí, ens fan nosa les coses, volem anar de pressa, volem renovar-ho tot, no dura res... Tot això em fa patir, mi, sí.
Una novel·la que, evidentment, si la Griselda, la seva protagonista, va cap a Figueres a buscar els seus orígens, ens porta cap a una figura que és... Figueres, pal de paller de Figueres.
Inevitable. Una figura inevitable. Sí, és una figura que...
Una figura contradictòria, no?
És el que et anava a dir. Inevitable, ho he dit sabent què deia, diguéssim, no? Perquè, efectivament, és inevitable. Jo he viscut amb moltes contradiccions la figura de Dalí, perquè jo vaig créixer sentint a casa meva els meus pares, els meus avis, dir-li de tot.
Renegar.
De tot. Sí, sí. O sigui, el més fluix era aquell poca solta, el més fluix. Però, a més, aquest franquista i aquest tal i aquest qual, no sé què. I, per tant, jo li tenia molta mania. I, llavors, de gran vaig començar a veure que, bueno, molta mania, però la pintura m'agradava, diguéssim, no? I llavors el tercer pas va ser, no fa tant, bueno, fa uns quants anys, però no fa tant, que em vaig llegir els seus diaris, el diari d'un geni. I llavors vaig descobrir que no només era un gran pintor, era un gran escriptor i era un home excepcional. Tu miris com tu miris i t'hi posis com t'hi posis. I un home que si hagués nascut 50 anys després, és que no sé què...
Vols dir?
Sí, totalment.
Perquè estic convençuda que els coetanis, o sigui, els coetanis mai tenen el mateix aura que... O sigui, quan són vius i són a prop, sempre són, tiren a poques soltes.
Sí, saps? No, és que a poques soltes segurament ho seria tant o més, però ell tenia una visió de futur, de, per exemple, el que li interessava, el progrés de la tecnologia... tenint les quatre eines que tenien aleshores, imagina't ara, amb la cosa digital, vull dir, hauria fet meravelles.
No, vull dir-te que quan saps,
era un home molt modern i molt ambiciós i amb una visió de futur impressionant i tot això. Ara, era un poc solta? Sí. Era un franquista? També.
Circumstancialment.
Totes aquestes coses, vull dir que sí, sí, exacte.
Parlant de Dalí i del llibre Estimada Gris que ens deia Sílvia, hi ha històries que són certes. Em parles d'un xal?
Sí. Sí. Això és curiós, perquè són aquelles històries que sents explicar a casa tota la vida i que... Perquè la gent em diu, i què, tu ho tenies apuntat, això? Dic, apuntat? Però si no, doncs m'ho sé de memòria, perquè cada trobada familiar això acabava sortint. Però mai hagués pensat que ho acabaria fent servir per a novel·la i ara finalment ha passat, no? He partit d'una història certa per novel·lar-la, La història certa és que els meus avis materns vivien al carrer Monturiol número 6, que és l'edifici on va néixer Dalí, que ara l'Ajuntament de Figueres l'ha museïtzat i sembla que val bastant la pena. Ells vivien al tercer i els Dalí el primer, o no sé com anava. Aleshores, la meva àvia, que era una noieta acabada de casar, es va fer molt amiga de la senyora Felipa Dalí, la mare del pintor, que era modista de barrets. I la meva àvia, doncs, li feia d'ajudant. I a més de fer-li d'ajudant, doncs, a vegades hi anava a recollir els nens a col·le, els hi tenia una estona, el que sigui, no? El que ara en diríem una cangur. I la senyora Dalí va haver-hi una vegada que li va voler fer un regal a la meva àvia, li va regalar un xal de seda blanc, i va tenir una idea, i és que en Salvador, que devia tenir 11, 12, 13 anys, no ho sé, però que ja dibuixava bé, li va dir, Salvador, per què no hi pintes unes roses vermelles? I ell va pintar les roses vermelles, i aquell xal va estar a casa dels meus avis com a element decoratiu, la meva àvia no se'l va posar mai, perquè era una dona molt discreta, el tenia sobre el sofà, sobre el llum de peu, el que sigui, i aleshores va venir la guerra, Figueres, com sabeu, la ciutat més bombardejada de Catalunya, o quasi, i els meus avis i la meva mare se'n van anar a viure uns anys a Lladó, a fora. Bueno, uns anys, no sé quant de temps. I quan van tornar, la casa estava destruïda i saquejada, i no hi havia restes del xal, entre moltes, moltíssimes altres coses, no? I ja està, i aquest xal, com deia la meva àvia, aquest xal es va perdre, que era la seva frase, no? I ja està, i nosaltres a casa n'havíem fet broma en el sentit de dir, t'imagines que tinguéssim un xal pintat per en Dalí, que després... Jo he parlat, per exemple, amb la directora de la Fundació Cala Dalí i em diu, bueno, no sé si s'hagués pogut autentificar perquè no anava signat, evidentment, vull dir, etcètera, no? Però és igual, és una història molt... que a mi m'ha anat molt bé com a símbol, no? Aquest objecte com a símbol de tot el que la Gris descobreix respecte a la seva família, les seves arrels, el llegat familiar condensat en un objecte, i m'anava molt bé. I, per tant, doncs, a partir d'aquí he creat una història que després ja no té res a veure amb la família, clar.
Parlant dels orígens i deixant estar la Gris, abans, Sílvia, ens deies... Jo explico sempre que sóc figuerenca, però que també sóc badalonina, no?
Sí.
La tramuntana, però, te l'has endut? Cap a Badalona?
Ara em pensava que anaves a fer una metàfora total de si la tramuntana tombés l'Avet de l'Albiol. Mira tu, hòstia, com és el meu cap, eh? Mira com és el meu cap.
Què l'Avet?
Què l'Avet, Toni?
Va fer un tuit sobre això.
Bueno, ahir?
Ah, bueno, el que vaig veure
no, ja. No, fa dos mesos, no, que fem
aquests con il·luminat, que li dius. Con il·luminat.
Ah, jo vaig fer un tuit. Sí. Ah, jo sí. Em sap que digués ell, anava a dir, ell no para.
No, tu.
Jo sí. Jo vaig fer un tuit perquè va haver-hi una jornada molt especial a la penya. Jo sóc molt molt de la penya, es va fer un vídeo magnífic que explica per què Badalona és el bressol del bàsquet i les coses tan ben fetes que es fan, i jo vaig fer un tuit dient, si voleu saber què és Badalona, mireu aquest vídeo i no un con il·luminat, perquè a més em posa nerviosa que diguin arbre, perquè no té res d'arbre. En fi, ui, me n'he anat molt, del tema. La tramuntana. La tramuntana...
És una cosa que es porta dins?
Mira, també és una cosa que m'ha generat molta contradicció.
Per què?
Perquè jo, clar, sempre he viscut fora de l'Empordà. Llavors, la tramuntana és una cosa com mitificada, romàntica, no? M'agrada quan bufa la tramuntana a la nit i se sent xiular i tal. I, en canvi, les meves àvies odiaven la tramuntana. O sigui, quan hi havia un dia de tramuntana i ja es posaven de mal humor, que fa venir mal de cap, que la meva àvia, pobreta, que era molt baixeta i primeta, un dia la va tirar a terra un cop de vent, i ells més aviat odiaven la tramuntana. Però jo, a l'estar lluny, doncs l'he romantitzada una mica. Però jo crec que a veure, que qualsevol... El clima, el paisatge, ens afecta segur la manera de ser, i per tant una cosa tan concreta i tan potent com la tramuntana, per començar, els cels que pintaven Dalí, si no hagués passat la tramuntana abans, no serien com són. Vull dir,
per ser la portada del llibre, que és preciosa, i que surt un quadre de Dalí.
Sí, una reversió del quadre de la noia a la finestra, que en Dalí va pintar amb la seva germana Ana Maria mirant per la finestra. I sí, jo quan vaig publicar la novel·la, l'editorial em van dir, com t'imagines la coberta, sabent que Univers sempre fa il·lustracions, no? I jo vaig dir això, m'agradaria molt fer una versió que recordés aquest quadre, que per cert està al Museu Reina Sofia de Madrid, perquè en Dalí, quan es va morir, va decidir que era el millor lloc on podia estar aquest quadre, i no al Museu de Figueres, que hi ha quatre cosetes. És així.
Abans et preguntava per la situació del català, etcètera. Llegim prou i llegim prou en català?
Mira, llegim prou no, segur. Segur, això mai es llegeix prou. Però jo crec que som un país que tampoc no ens hem d'estirar els cabells, diguéssim.
No?
Vull dir, no, jo crec que hi ha una massa lectora important, és veritat que hi ha molta gent que l'únic llibre que compra durant l'any és Sant Jordi i potser no se'l llegeix. Però després hi ha molta gent que compra i llegeix llibres contínuament, o no els compra, va a la biblioteca. Vull dir que jo crec que tenim una massa lectora important. Prou en català? Doncs jo amb això sóc molt... Cadascú que llegeixi amb l'idioma que pugui. Ja no et dic que vulgui. És a dir, a mi em sap molt de greu no poder llegir. Ara m'he llegit la Maria Antonieta de l'Esbaix i me l'he llegit en una traducció meravellosa que acaba de sortir publicada ara, però m'hagués agradat més llegir l'original, vull dir. I l'italià també m'agradaria. La Natalia Ginzburg m'agradaria llegir-la en italià. I llegeixo un castellà amb molta freqüència, perquè m'agrada molt, perquè la llengua castellana m'encanta. Vull dir que les llengües i les literatures no s'haurien de contaminar amb la política. Veus? Això sí que ho crec.
Sílvia, també les has escollit tu.
Sí.
Per què aquesta? És preciosa.
Perquè és preciosa,
també.
Exactament.
I punt.
Perquè és preciosa, perquè parla de l'alegria, que a mi m'agrada molt parlar-ne i, si pot ser, gaudir-ne, i perquè els Antoni Font, en general, m'ha agradat molt. Vull dir que he estat a punt de proposar la cançó nova d'en Guillem Gisbert, que l'he escoltada així com
també,
de refiló, i també l'he trobat preciosa. Però l'alegria és un valor segur.
Sílvia, abans d'acabar, estàs amb alguna altra novel·la ja, o... O ets de les que... No, assegurim aquesta...
Tot just començo, perquè ara aquests dos mesos o tres he estat fent molta promoció de l'Estimada Gris, i mentrestant anava prenent notes, allò, ordenant quatre idees, i ara tot just començo a escriure una novel·la nova. Això no para, això, perquè s'ha de produir.
I si ens avances alguna coseta que ens avançaràs, què?
No us avançaré res. No per res, sinó perquè encara no sé res. No, tu ui, ha d'agafar molta forma, això, dintre. Està aquí dintre el meu cap, però tot molt barrejadet, i ja agafarà alguna forma, espero.
Fem una cosa, mira, perquè és que, pobra l'Ada avui, no. Em matarà.
No, però m'ha agradat el que ha dit la Sílvia, perquè sempre allò que ens pensem que la inspiració és important, l'art és important, però la feina ja agafarà forma quan m'hi posi, doncs, a base de treballar-ho.
Treballar, treballar.
No? I que al final tot són oficis.
Exactament, exactament. És que jo fa molta gràcia això de... I com t'inspires? I quan t'inspires?
Bueno, treballant, com deia.
Exacte, treballo cada dia. I
Picasso, no ho deia? Era Picasso.
Si ve la inspiració, t'ha d'enganxar treballant. Perquè si t'enganxa passejant per la Barceloneta, doncs no serà... Sí, sí, sí. És així.
Mira, amb la Sílvia davant, que és un llibre que ens parla molt de Mèxic, també, li vull preguntar a l'Ada, què té d'especial la cuina mexicana?
La cuina mexicana?
Sí.
Doncs mira, ara m'has enganxat amb un tema que no portava pres.
Espera't que la segona és més fotuda.
No, jo sóc molt... Saps que últimament m'estic especialitzant en cuina catalana. Ja saps, estic intentant aprofundir i mirar de fer lluir aquesta cuina. Per tant, tot el que em soni a forar, doncs ho deixo per més endavant. Però la cuina mexicana pica molt, no? I els catalans tenim l'umbral del picant molt baix, això d'entrada ens costa molt picar.
Jo pensava que era jo.
No,
és català, general, això.
El que passa que a mesura que ens fem grans, anem tolerant més el picant, ens pensem que és perquè incorporem cultura, o sigui, perquè ens anem fent més oberts culturalment, i és simplement perquè les papil·les gustatives es van desgastant i llavors necessites sabors més intensos. Per això vols més dolç, més salat, més picant, més àcid, i fins i tot acceptes amb molta naturalitat l'amarg. Fixa't, això és una qüestió
segur...
de baixa intensitat de les papil·les. I per això vas apreciant més el picant, que a mi, la veritat, cada vegada m'agrada més.
El que segur és que la gastronomia mexicana representa molt a la cultura mexicana, tal com la gastronomia catalana ens representa molt a nosaltres. Vull dir, això sí que ho tinc claríssim, pel que vaig poder llegir per preparant el...
I a més, nosaltres des d'aquí, amb els nostres ulls i amb la nostra situació geogràfica, reduïm la cuina mexicana a un parell de plats.
Els burritos i a no sé què.
Totes les cuines són molt, molt diverses i són molt, molt riques. Per tant, fins i tot les cuines de llocs on gairebé no tenen ni ingredients, no? Imagina't un país com Mèxic, molt ric en ingredients, amb un clima molt fàcil i una agricultura i amb un pòsit cultural que imagina't.
Ja, sí, ara bé, quan et foto una mica en un jardí, que m'ho pots dir, ho saps, sense cap mena...
No callaré.
Parlàvem també amb la Sílvia de l'exili. Jo crec que l'exili provoca una cosa forçosament, però també agraïdament, que és l'intercanvi de cultures. També l'intercanvi de cultura gastronòmica, intueixo, no? Això ho hem vist a Catalunya, també. Per exemple, amb la cuina... andalusa, amb la immigració andalusa que ha vingut a Catalunya,
tant,
per exemple. No?
Mare de Déu. Mira, nosaltres ara cada estiu a les nostres neveres hi ha gazpacho. Jo fins fa 30 anys no havia tastat el gazpacho en ma vida, perquè a casa meva no es menjava, perquè nosaltres érem ortodoxos. Culinàriament.
Sí.
Però tot i això, fixa't tu que ara m'has fet pensar, com que situant-me en aquest període que la Sílvia parlava, doncs el meu avi va estar a París. Va estar a París, es va escapar. I a París, perquè com que tenia la fonda, la van expropiar, bueno, i ell va requisar i ell va fugir. I llavors ell cada dia anava a les Alts i feia una compra imaginària. No tenia diners... Però enyorava tant l'ofici que començava, ui, què cuinaria? I feia una compra imaginària.
Que bonicada, per favor.
I quan va tornar, evidentment, tots aquells productes que ell va descobrir a les Alts i que més havia imaginat que cuinaria, doncs, evidentment, va ser un exili curt, però va ser un exili que va...
Profitós.
Profitós, i que va tenir una incidència en la manera de cuinar de la fonda. També... era un moment on que la cuina francesa amb l'Escoffier i tota la història doncs tenia un moment molt d'auge i per tant estava també molt idolatrada. I la cuina de la fonda era ortodoxament catalana, però tant en tant hi havia allà una crema de crevises que deies, bueno, d'on ha sortit això? Una mica de nata por ahí.
La cuina dona moltes pistes de com és un país, jo crec. Vaja.
Tu ets cuineta, Sílvia?
Jo no gaire, però et puc explicar, per exemple, tornant a Dalí, que Dalí, segons m'explicava en Lluís Duran, de l'Hotel Duran, quan convidava a intel·lectuals i artistes europeus a dinar a l'Hotel Duran, sempre els feia cuinar llagosta amb xocolata. Perquè trobava que era el més o sigui, pare paté, Le Bourgeois, mai millor dit, diguéssim, no? La cosa més rara i més estranya, que tothom se sorprengués, llagosta amb xocolata. Vull dir que hi ha coses que tenen molt a veure amb que som un país creatiu, que ens agraden les barreges, el mar i muntanya, tot aquest rotllo. Crec jo, i no hi entenc res, però...
I per allà al darrere hi havia un pla que anava dient quina collonada.
Exactament, exactament, i ens anava al motel a dinar, mentrestant.
Però no, perquè estaven en conviure, diguéssim.
Sí, 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 sí.
No, però en pla també freqüentava el Durant, jo crec.
Sí, no, segurament també, però jo en pla recordo d'haver-me explicat als meus pares que el veien dinar al motel.
Sí, al motel, sí, al motel.
Al motel l'Empordà, sí, al motel l'Empordà.
Combinava motel i la fonda, deixa'm una...
Ah, bueno, perdó.
Ara va, que no t'ho volia aixafar tot. Això sí, em queden 3 minuts.
De Ai, pobra.
De què volies parlar avui?
Escolta, jo me n'he d'anar. Sí, ara em toca a mi fer la secció. Pensava que em donaves la meva mitja hora.
Ah, doncs, vaja, sort que no m'he preparat gaire.
Posa't. Escolta, jo me'n vaig mentrestant, vale? Perquè si no faré tard. Eh?
Sílvia Soler.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos aquesta novel·la.
A vosaltres, de veritat, un plaer. Ada. Sort, ànims.
Sí, amunt, amunt. Sempre, ara que us he vist, estic més contenta.
Va, puja amb l'alegria i ara tornem a saludar l'Ada. Va.
Food Track amb Bada Parellada.
Per cert, ara que no hi és, Ada, de què us coneixeu, amb Sílvia Soler?
Va,
si es pot explicar,
no sé. Sí, no, és aquella persona... Home, és una persona molt coneguda,
sí, home,
la
si
Sílvia.
Tant, jo tinc una admiració...
Molt coneguda, i fa molts anys que li llegeixo els llibres, i llavors... Jo un cop l'any faig la festa del davantal i sempre convido a gent sobresaliente, no? a dones que sobresurten, que són puntals dels seus oficis, de les seves feines, de les seves professions, del seu art. I un any vaig voler-la convidar i pensar, doncs, bueno, això genera xarxa i genera lligams.
Què?
Doncs, res, què? Avui us vinc a parlar del tema del dia, del dia d'ahir, perquè ahir no va parar, va córrer per tot arreu, per totes les xarxes, va ser un Reels d'Instagram o de TikTok, no sé com dir-t'ho, però a mi em va arribar per WhatsApp per diverses passades. I ara, perquè tothom se situï,
Oscar,
perquè tothom ho va rebre, escoltarem una miqueta de què va.
Som-hi.
Llevo más de un año independizado viviendo completamente solo y me voy a enfrentar a mi mayor miedo. Poca gente conozco a la que no le haya salido en para ti este vídeo.
Si eres de los que compra pechuga de pollo, que sepas que te están timando.
Soy una persona muy aprensiva, siempre he visto a mi madre coger el pollo y hacer... Y yo, ¿qué? Pero yo veo a mi madre coger un pescado, abrirlo y hacer... Y quitarle el... Bueno, somos una generación muy preparada académicamente. Estamos formados de muchas...
Ai, l'Òscar.
Va, tothom ho va rebre. L'Òscar Font, que jo hi vaig voler veure qui era, perquè no el desconeixia totalment. I la veritat és que la primera vegada que el vaig veure, aquest vídeo... A veure, per si un cas algú no l'ha vist, situant-ho.
Sí, 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 sí.
És un nano d'uns 20 anys, representa, i que, doncs, segueix molt altres influencers. és un influencer, però jo no ho sabia. Segueix molts altres influencers... I de cuina, perquè li interessa molt, i veu un que es passeja un pollastre i diu, doncs jo també ho faré.
Clar.
Compro un pollastre de primeríssima qualitat, enorme.
De granja.
De granja, envasat amb un plàstic, això sí. I llavors, clar, arriba i comença a patir perquè l'ha de treure del plàstic, l'ha de tallar, l'ha d'espassejar... I li fa molt fàstic.
No li fa gens de gràcia, gens.
No li fa gens de gràcia, fa molt fàstic. No es veu capaç, gairebé es posa a plorar, vol trucar a la mama... I fa tota una història. I al principi...
I acaba molt orgullós, això sí, eh?
Ah, sí.
Ara.
Al principi vaig caure de quatre grapes i em vaig indignar. Vaig dir, per favor, és que no sé... On anirem a parar allò que fan les iaies, no? On anirem a parar? I després, a cap d'una estona, dic... Aquest nano té unes eines molt bones... Com perquè sigui un de qualsevol, perquè porta un ganivet.
Un nivell interpretatiu brutal, home.
Da.
I ja està.
I després Clar, primer vaig dir que aquestes eines no són d'un aficionat ni són d'un nano que viu emancipat i que no té ni idea. Després, tal com ho va tallar, ja se'l va veure. I després, aquest excessiu arcades, sí, aquestes arcades excessives, vaig pensar que estava una mica impostat. I, evidentment, era una broma, és una broma, però hi hem caigut molts de quatre grapes i hi ha moltes consideracions. Una, primera, com a estratègia de campanya de comunicació, o sigui, de campanya per animar els joves a filetejar, a passejar, a abordar aquesta història, és finíssima, espectacular.
És brutal.
I la millor campanya que es pot haver parit, mare. O sigui, és espectacular, aquest tio. O sigui, per favor, totes les institucions, administracions competents, organismes públics que vulguin, de salut pública,
sí,
que vulguin promoure la salut, que vulguin fer menjar, coses saludables i tal, contracti'l. Perquè després de tants anys fent anuncis de frutis, no hem aconseguit penetrar en els cervells dels joves,
sí,
i animar-los. Ja no et dic adoctrinar-los, però sí intentar-los convèncer de que aquesta és una el que s'ha de fer, no? No hem aconseguit que cuinin. Per tant, tenim ara un tio que és meravellós perquè té unes dots interpretatives, com tu has dit, impressionants, i és un personatge que
és que jo crec que ha colat-hi molt, eh?
Què?
No només a tu, Ada, que jo crec que ha colat-hi molt, que molta gent se l'ha pres molt de veritat.
Molt de veritat. I entre que indigna, o sigui, el que fa és el que realment s'ha de fer una campanya. Indignar,
sí,
fer riure...
Et fa pensar per estats diferents. Sí, sí.
T'indigna, et fa riure, t'ensenya, i et convenç.
Sí.
I llavors, pues, escolta, jo penso que, diguéssim, que qualsevol estudiós o expert en comunicació, doncs aquí és una classe magistral.
Absolutament.
Per això, deixa'm, això és una banda, no? Per una banda, defensar-ho, perquè ja se li ha vist el llautó. Després he entrat a les seves xarxes socials i ja he vist, ell cuina cada diumenge, fa el Domingo Domingón, cocina con Oscar Font, i li estic fent una propaganda que no vegis, eh? Però, bueno, o sigui...
Però sí, se la mereix.
Però, bueno, he rigut molt. A mi tot aquest posat em posa... Em marissa els pèls, però diguéssim que això és un altre tema. Però jo fa molts anys, i avui goso a parlar-ne, perquè ho havia amagat com si fos una vergonya. Em van fer la contra de l'avantguàrdia.
Sí,
vale? Fa molts anys. I va ser una contra bastant caòtica, perquè vam parlar de tants temes que entenc que el periodista va fer allà una barreja i tal. I jo vaig dir una cosa que va quedar plasmada a la contra i que em va provocar molts mals de cap.
Sí?
Cartes escrites, trucades, mails i molt odi per part de molta gent, i grans crítiques i gairebé assetjament. T'ho dic així, perquè va ser molt impactant. Sort que les vam mig trencar, les vam mig llançar, les vam borrar i ja fa tants anys que hem... Això. Jo deia que cal acostar la veritat als nens.
Uh-huh.
No ho deia amb aquestes paraules, però cal acostar la veritat alimentària als nens.
Però jo soc molt partidari d'això, eh?
Vale. Llavors jo ho deia d'una manera que, no se'n va, que es va agafar l'exemple i no es va agafar el fons.
Mm.
Però jo sempre dic, cal explicar als nens, perquè si jo agafo un nen, que jo ho vull fer, agafés un nen dels anys 80 i li fes dels anys 60, 50 i li fes dibuixar un pollastre, dibuixaria un pollastre amb plomes.
Sí.
Molt probablement, sobretot si és d'un entorn rural, vale? Dels 50 o 60, eh? Perquè fins i tot, encara que fos un entorn urbà, es compraven els pollastres vius a mercat.
Sí, sí.
S'anava al Born, es comprava el pollastre viu i a casa es matava.
Cosa cataclac. Fos, sí.
Cataclac. I per l'Eixample havien corregut molts pollos sin cabeza.
Sí, vale? D'aquí ve l'expressió.
D'aquí ve l'expressió. Perquè no sap on va.
Mm-hmm.
Si tu agafo aquest nano dels anys 80-90, nascut als 80-90, li fas dibuixar un pollastre, molt probablement et dibuixaria un pollastre tipus carpanta, que vol dir rostit.
Uh-huh.
Sencer, però rostit. Però ara jo t'ho hagués hagut de portar per explicar-t'ho. Ara, actualment, jo tinc un joc pels nens del Sampruniana, perdona, eh?
Boníssim.
Pels nens, un joc perquè s'entretinguin mentre es mengen, que faig un relaciona. I poso, i hi ha un pa dibuixat, un pa. O sigui, una barra de pa.
Una barra de pa, sí.
I també hi ha un pollastre rostit, d'acord? Però hi ha una barra de pa, hi ha pa i pollastre. Molts nens m'uneixen el pa amb el pollastre.
És un finger de pollo.
És un pit de pollastre a la brasa, marcat. I m'ho va dir un nen, això és un... I la mare em va dir, és que per ell un pollastre és un pit de pollastre marcat a la brasa, a la brasa. De manera que, vull dir-te que jo dic, hem d'acostar la vida de veritat, perquè un pollastre no redueix un pit de pollastre, ¿vale? Llavors, només acabo amb això per dir-vos que jo deia... Jo volia fer-ho més llarg, aquesta d'això, i ara començava amb el porc. Ja havíem liquidat, acabat el pollastre, liquidat el pollastre, queda fatal. Acabat el pollastre, ara començaríem pel porc. Però dir-te que, jo deia en aquesta contra, deia que cal portar els nens a les matances del porc. I els he portat als meus fills, i han après moltes coses. I per tant, d'aquell porc, aquest pernil dolcet que mengen els nens quan surten de classe, hem de saber d'on ve. I el d'on ve és molt llarg. Se m'ha acabat el temps. Ara volia fer-vos tota una explicació de com es...
La puc fer molt curta, que crec que t'agradarà.
Com s'espasseja un porc, però crec que...
Ens ho faràs el proper dia. Però deixa'm dir una cosa que jo crec que t'agradarà. Mireu, si els nens no saben d'on ve o d'on prové el que mengen, és molt més fàcil que un nen digui allò de... Jo això no ho vull, o no em vull més, i ho tirem, i provoquem malbaratament alimentari.
Per descomptat. És exactament així, perquè no saps l'esforç, no coneixes que ha estat un ésser viu, no ho valores prou, o sigui...
És així.
I no només això, perdona, i acabo, perquè sóc incapaç de deixar-te dir l'última frase, ja ho veus. No només això, amb els de llançar-ho, sinó que nosaltres no veiem que un animal té totes les parts... I només volem certes parts.
Clar.
Per tant, estem promovent que realment entri la ciència i ens foti pollastres amb 6 potes.
És així.
I cap cresta.
És així. Ada Parellada, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
com sempre.
La setmana
que ve tindràs més temps, t'ho juro.
Bueno, jo sempre m'adapto.
Va, som-hi.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Viure...
13 minuts, 13, déu-n'hi-do. Avui una mica tard, però aprofitarem el temps. Ara mateix obrim les portes del Viure en Salut, l'espai que tenim als matins aquí a la caravana, moment en què Joan Trias surt per la porta, respira una mica, i nosaltres ens hi posem. De dilluns a dijous, ja ho sabeu, hem tenit aquí portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, sempre de la mà de la mà de confiança, de la mà fantàstica dels amics de Marnis. Ara mateix, d'aquí res, saludarem el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid, però us recordo que el Viure en Salut, aquests minuts, és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic durant tot el dia. Nosaltres els hi donarem resposta. Per tant, dubtes mèdics a nosaltres, com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important aquest número de telèfon perquè aquest espai és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, nota de veu o nota per escrit. Recordem el 663 99 30 62, 663 99 30 62. També podeu enviar un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat. Ens exposeu aquí el vostre dubte o pregunta i nosaltres, amb l'alegria que ens caracteritza i la diligència, estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, da, doncs aprofitem el temps. És el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento. Ya viendo el final de la semana, que siempre es un aliciente. Y nada, dispuesto a llevar adelante otro espacio de Viure en Salud contigo. Mire, ayer, pongamos las cartas sobre la mesa. Después de casi tres meses de llevar adelante este espacio, me dijiste tú, Jacinto, por favor, tuteame, que me hacen más grande de lo que soy.
Exacto.
Y al final yo lo voy a hacer de todas maneras, a ver si cambio el chip, porque estoy acostumbrado a hablarle de usted, pero vamos a hablarnos de tú, porque al final sí, yo creo que debemos tener una edad hasta similar, o sea que la cosa, vamos a ir por aquí. Doctor, como hoy ha pasado, teníamos una entrevista que ha dado mucho de sí y hemos entrado un poquito más tarde, si te parece, vamos a pasar directamente a las consultas particulares, ¿vale?
Perfecto.
No sin antes recordar que todos los productos que nos vaya a recomendar el doctor, los productos de Marnis, els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva pàgina web, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor, pues tenemos una oyente que hace unos minutos ha aprovechado nuestro número de WhatsApp, el 663-99-30-62, 663-99-30-62, y nos ha dejado un mensaje. Así que, como seguramente nos está escuchando, vamos a darle paso al mensaje a ver qué le podemos recomendar, ¿de acuerdo?
Venga,
pues la escuchamos.
Hola, buenos días. Era una consulta para el doctor Valverde. Normalmente yo tomo el Mialtrim para el dolor de las rodillas, pero era para saber si podía yo tomar alguna otra cosa para ayudar, porque no me acaba de solucionar el problema. Mi nombre es Ana y tengo 75 años. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós.
Pues esta era la consulta de Ana, que de hecho estaba escuchando Radio Estel, porque en el mismo audio se escucha nuestra sintonía, cosa curiosa. Pues mire, su caso es muy claro, toma Mialtrim, pero no sabemos si a lo mejor le podemos recomendar algo más para que mejore estas dolencias.
Claro que sí, es que ten en cuenta, y se lo comento a Ana, que el Mialtrim solo le va a aliviar el dolor, no va a hacer otra cosa, y bajar alguna inflamación que pueda tener en cualquier estructura de sus rodillas, pero no estamos tratando o no intentamos tratar el problema de fondo que hay en esa rodilla, que probablemente, por la edad que dice tener, aunque es una persona joven, pueda tener ya algún cierto tipo de artrosis a nivel de la rodilla.
Sí.
Ahora sí que le voy a recomendar algo para intentar que esa artrosis pues vaya lo más lentamente posible y vayamos mejorando un poco esas estructuras articulares que son las que le produce el dolor.
Perfecto.
¿Vale? También decirle que tiene que cuidar su peso y que tiene que tener actividad, que se mueva, aunque le duela esa articulación. Si es artrósica, con el calorcito irá mejorando el dolor.
Muy bien.
Y que tome cada día un complemento alimenticio que incorpora colágeno, ácido hialurónico y omega 3, uh-huh, escaramujo, condritín sulfato, glucosamina, ortiga, calcio, vitamina E, K2 y D3.
Vale. ¿Vale?
Fantástico complemento que se llama Artrohelp Forte.
Artrohelp Forte.
Exacto. Artrohelp Forte viene en viales y solo tiene que tomar un vial diario de forma continua y constante sin necesidad de descansar.
Pues para Ana, que nos ha enviado esta consulta, esta es la recomendación que tenemos. Es Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis, un vial cada día. Y estas dolencias que ya nos comentaba seguramente van a experimentar una mejoría notable. Por lo tanto, Ana, si nos estás escuchando, que seguro que sí, muchas gracias por tu consulta. Invitamos a cualquier oyente, evidentemente, a hacer lo mismo que Ana, a participar de este espacio. Ya lo hacen muchos a través del correo electrónico, pero siempre es bonito escuchar la voz de los oyentes y que nos saluden y nos acerca todavía más, que es lo que nos gusta. Por lo tanto, Artrohelp Forte, Ana, adelante, te acercas a tu farmacia para farmacia o herbolario y podrás encontrar este producto. Si no lo tienen, te lo pedirán rápidamente, un vial al día y mejorarás muchísimo. Perfecto. Venga, pues mire, Jacinto, la primera consulta... me voy al usted. No, esto va a costar un poco, pero no pasa nada, paciencia.
Ah, Rafa, di que no, macho, si es que a mí me tienes impactado. Cambias de catalán a castellano con una facilidad pasmosa, para
sí.
Trinoco, tío.
Ya, porque... No, porque claro, porque el espacio es bilingüe en este caso, porque con usted hablamos, evidentemente, entra desde Madrid, uh-huh, hablamos en castellano, que además yo soy castellano parlante, en mi casa, en la intimidad, podríamos decirlo, uh-huh, así. Pero claro, esta emisora es en catalán. Entonces tenemos que ir haciendo este juego. Capals oyens y hacia usted, ¿eh? Una cosa...
Bueno, a mí así se me va haciendo un poco el oído también al catalán, y a lo mejor, sí, en un tiempo termino a lo mejor hablando contigo en catalán.
Ah, ¿no? Bueno, sería fantástico. Yo te digo una cosa, a mí el catalán me parece un idioma precioso, precioso.
Sí, todo enriquece, si desde el punto de vista enriquecedor, todo es fantástico.
Tiene una dulzura estupenda. Claro, yo te comento, Jacinto, que yo soy de Castellón, allí se habla valenciano, que es una variante del catalán.
Sí.
Yo lo he hablado con muy poca gente, porque en Castellón se habla poco, y sobre todo lo he hablado con mi padre y algún amigo. Entonces, al llegar yo aquí a Cataluña, me puse mucho las pilas con el catalán. La verdad es que estoy bastante contento. De hecho, ya me sale con mucha naturalidad cualquier expresión y tal. Efectivamente, pues entre el tuteo, el catalán y el castellano, vamos a llevar adelante esta sección, a ver si es posible que no me reviente el cerebro. Entonces, vamos a pasar a la primera consulta. Es Carlos Sánchez. Dice que vive en Lleida, tiene 60 años, nos da este dato, y dice que padece infecciones urinarias recurrentes. Dice que cada vez que le dan antibióticos se le quita el problema durante un tiempo, pero luego vuelve a aparecer. Dice que está un poco cansado de la situación y le gustaría saber si hay alguna forma natural de prevenir y tratar las infecciones urinarias. A ver qué consejo le podemos dar, y de entrada ya nos agradece muchísimo la ayuda y el programa, que le parece, atención, instructivo y práctico. Por lo tanto, Carlos, gracias por tu consulta, y vamos a ver qué nos cuenta el doctor Valverde.
Bueno, lo primero hay que decir que es raro que un varón tenga infecciones urinarias, ¿eh? Se lo digo a este oyente y a todos los oyentes que nos estén en este momento escuchando. Es raro que el varón, si no hay una causa, la mayoría de las veces prostática,
sí,
que sea la causa de las infecciones, es muy raro.
Vale.
¿Por qué? Porque no tiene esa uretra tan pequeña como tiene la mujer, uh-huh, en la que la infección por vía retrógrada es muy fácil de que ocurra, ¿vale?
Vale.
A través desde la vagina o incluso a veces teniendo relaciones íntimas, pues es, uh-huh, muy fácil que se contamine la orina, porque tiene una uretra muy chiquitita. El varón tiene una uretra grande, que es, uh-huh, toda la uretra del pene, y es más complicado que haya infecciones por feedback retroactivo, ¿vale?
Vale, vale.
Si es verdad que si tú no tienes un buen vaciamiento de tu vejiga de esa orina, uh-huh, ya sabes que orina estancada, orina infectada.
Sí.
Y si además hay algún tipo de enfermedad que te inmunodeprima, como puede ser una diabetes o algún otro problema, uh-huh, es más fácil que tengas infecciones. Entonces, infección de orina en el varón, revisión con urólogo seguro,
sí,
que tiene que hacerte una exploración de todo tu aparato urinario, a ver por qué se producen esas infecciones de orina.
Perfecto.
Como complementación a cualquier tratamiento que te pongan, claro que sí le voy a recomendar un producto que incorpore una serie de antisépticos para la orina y otra serie de sustancias para mejorar algún tipo de bacterias patógenas del aparato del tracto urinario, como es la centinodia, como es el arándano rojo, como puede ser la manosa, una serie de vitaminas como es la C, la E, el zinc y el concentrado de romero, ¿vale?
Vale.
Y se llama Cistomar Forte.
Muy bien, Cistomar Forte.
Cistomar Forte. Tomar, agitándolo antes de beberlo, un vial al día, una larga temporada. Cuando digo una larga temporada, varios meses seguidos, aunque no tengamos infecciones.
Perfecto, pues esta es la recomendación, sobre todo, muy importante, como es un caso bastante particular, que le hagan la revisión pertinente, una revisión en profundidad de todo el sistema urinario para descartar males mayores. Y luego, como complemento alimenticio de parte de los amigos de Marnis, pues este producto Cistomar Forte. Recuérdame, Jacinto, ¿cómo se lo tenía que tomar? Porque ya se me ha ido el santo al cielo.
Un vial diario.
Un vial diario.
Agitándolo antes de beberlo.
Correcto. Pues esta es la recomendación para Carlos de Lleida. Esperemos que tome buena nota. Y venga, aprovechamos los minutos porque tenemos una consulta que es de estas que han salido varias veces, pero que está bien recordar. En este caso es de Carla Rodríguez, que nos escribe desde Girona y nos comenta que tiene problemas para conciliar el sueño y evidentemente esto le reporta una fatiga durante el día. Por lo tanto, vamos a darle una ayuda a Carla para ver si puede descansar mejor.
Claro que sí. Aparte de esas medidas higiénico-dietéticas que siempre decimos de la habitación lo más oscura posible,
sí,
de elementos hostiles como puede ser teléfono, tablet, televisión y demás. Si quieres una luz indirecta suavita para leer algo, eso es bueno. Temperatura más o menos agradable, entre los 18 o 19 grados. Ropa cómoda, tanto de la propia como la de la cama.
Sí, sí.
Colchón que no lleve, que no sea del Cretácico superior.
No.
¿Vale? Que sea un poco del Jurásico, a ser posible.
Exacto. Que sea un poquito más joven, del Jurásico.
Y luego una almohada acorde a cada columna de cada uno.
Sí.
No me atrevo a dar ningún tipo de indicación porque seguro que no acierto. La almohada es algo muy personal.
¿Y tanto?
Cuando ya tenemos todo eso hecho y no hemos tomado, por supuesto, medidas excitantes de media tarde en adelante, utilizamos el efecto de la melatonina. La melatonina es esa sustancia que cuando se va a la luz, empieza a caer la luz del sol, nuestro cerebro empieza a fabricar y excretar para inducir el sueño. Hay algunas circunstancias, por ejemplo, gente que se lleva el teléfono y la tablet, que el estímulo lumínico
fuera,
que entra a través de tu ojo, te inhibe esa secreción
prohibido
de melatonina. Entonces, tomamos Melatovit, que es el complemento alimenticio que tiene Marnis,
sí,
que creo que va de maravilla, que viene en cápsulas, y podemos tomar una o dos cápsulas una media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Perfecto. Pues Carla, aquí están las recomendaciones del doctor. Siempre sus mini simposios, sus mini masterclass para ayudarnos con estos problemas cotidianos que son seguramente habituales en muchos de nuestros oyentes. En este caso, pues eso, pequeñas dificultades para conciliar el sueño, hacerlo tal como nos ha dicho el doctor. Yo voy a añadir con todo el descaro, doctor Valverde, voy a añadir uno más que es... Si ya te pones las sábanas limpias, recién limpias, con todo lo que nos has dicho tú, esto ya es mano de santo, porque esa sensación de meterte en la cama, que estás recién duchado, limpio, todo, esto es maravilloso. Entonces, aparte de todo esto, y no llevarte dispositivos a la hora de dormir, ni el teléfono, ni una tablet, ni nada, porque esto viene en detrimento del sueño, el producto de Marnis que te recomendamos es Melatovit, una o dos cápsulas, pues media horita antes de dormir, y esto va a ayudar muchísimo. Pues bien asesorada ya la Carla, yo os recuerdo que los productos que nos recomana el doctor els podeu comprar o demanar el volaris para farmàcies i farmàcies i podeu també consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà tots els productes catalogats. A més, és fantàstica per conèixer l'univers Marnis. Està l'universo Marvel, doctor, i l'univers Marnis, que és una altra cosa diferent.
És
diferent.
Però crec que muchos Marvel han tomado los productos Marnis.
Segurament. Que no tenga que ver algo Iron Man, que inventava muchas cosas.
Ahí Iron Man seguro que tiene ahí alguna de sus empresas.
¿No? Ay, y tanto. Pero sobre todo, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar
comprar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que nos escuchamos la semana que viene. Tenemos esta semana ya completa, ha sido un placer. Descansamos estos tres días, que también nos va a venir la mar de bien. Y el lunes volvemos con toda la fuerza, ¿de acuerdo?
Bueno, adeu, Rafa.
¡Oh, qué maravilla! Adeus y au, hasta más ver. Exacto, adiós. Con Dios, ahora voy a decir yo una expresión muy castiza. Con Dios, doctor Valverde.
Sí, señor.
Que vaya muy bien y gracias por todo. Un abrazo.
Y en Andalucía es estate con Dios.
Estate con Dios. Pues mira, pues en andaluz también. Estate con Dios. Estupendo. Adiós, señor. Ay, señor.
Adiós.
Bueno, adiós. Se me está mezclando todo en la cabeza. Ay, el doctor Valverde. Doncs vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar al punt de la una del migdia, farcits de consells per portar millor la vostra salut i benestar, ara de seguida en el butlletí que us faran Júlia Julve i en aquest cas el Xavi Toscano, no? Que fa esports? No, Toscano no ho fa, i no ho sé qui fa. Qui? Qui dius? Andreu? Digue. Ah, només la Júlia ho fa tot. Perfecte, doncs la Júlia ja informant d'informació general i també d'esports, i després, a partir de la una i uns minuts, torna el Trias per la darrera hora de la caravana amb la Maria Boroncova i el seu Òpera Rock. Connectarem amb Olma Giró, que ens parlarà de còmics, i rematarem el programa amb Servidora de Vostès i el show del Bona Vesprada. Avui, tal com em va demanar ahir el Trias, farem un monogràfic Foro Cotxes, que preparant-lo jo sol allà dalt ja m'estava pixant de riure. Vinga, això és la caravana.